Doncs encarem ja la recta final d'aquest temps de descompte d'avui dilluns 8 de novembre de 2010. És el temps de l'entrevista avui dedicada al món del rugby i en particular al Rugby Club Sitges. Ens acompanya en aquest vespre l'Ezequiel Cànepa, que és responsable de comunicació del club, i la Carme Crespo, vocal de la Comissió Econòmica. Ezequiel, bona tarda.
Bona tarda.
Carme, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com esteu?
Molt bé.
Bé? Molt bé. Aquests ànims com van?
Bé. Anem fent.
El club saben que ha passat per uns dies, unes setmanes, jo diria, molt, molt, molt complicades. La pèrdua de l'Alberto, doncs, ha estat un cop molt, 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 molt dur. Us demanaria, ja que esteu avui aquí a la ràdio, una reflexió i després ja parlarem de la resta, perquè la vida, per bé o per mal, continua. Ezequiel.
Sí, la verdad es que, bueno, es difícil contarle a quien no estaba dentro del club lo que significaba Alberto para el club, ¿no? Es muy complicado transmitirlo. Seguramente habrá gente por Sitges que lo conozca o que lo conociera y bueno, como persona en sí, intachable y tal, ¿no? Pero para el club, más a más, era todo fuerza, todo empuje, todo disponibilidad. Nunca un no para nadie, o sea, era un presidente con todas las letras, ¿no? Uh-huh. Con tus diferencias y demás, pero bueno, siempre podías tener clarísimo que lo primero que le pasaba por la cabeza era el club. Entonces, claro, perder semejante ejemplo, y no solamente como guía, sino como amigo y compañero, es muy duro, ¿no? Y además un poco lo que nosotros siempre decimos es que somos una familia, y en cierta manera, pues, se ha ido una parte de nuestra familia. Uh-huh. Evidentemente, no podemos equiparar el sentimiento de su familia real, pero bueno, nosotros lo sentimos muy cercano y la forma que tenemos de seguir adelante es hacer lo que él hubiera esperado de nosotros, ¿no? Uh-huh. Y en eso estamos, seguir luchando deportiva, institucional, lo que haga falta. No sé, es un poco lo que me parece a mí.
Carme.
A ver, yo lo que sí que... Bueno, comparteixo l'opinió de l'Ezequiel, perquè l'Alberto sempre des del primer moment es va implicar moltíssim amb el club. Va ser una implicació, jo crec que de cap, quan se li va demanar es va implicar. No va pensar si era lo adient o no, va dir aquí estic. Ho ha estat fent durant tots els anys que ha estat a la presidència, ho ha estat fent fins i tot en els moments en els que ha estat malalt. Uh-huh. Ens ha anat deixant allò, anar agafant una mica el rodatge amb els que estàvem a la Junta. Això també ha sigut un bon punt, pels que ens hem quedat, tot i que quan ens assentem, vull dir, allò, no? Se't trenca una mica la paraula.
Sí, sí.
I els sentiments hi són, no? Jo crec que és un exemple a seguir i que precisament hem de fer això, hem de seguir, no? Hem d'agafar el testimoni i poder acabar de pujar al Rugby Club Sitges com ha de ser.
Això és un plus de força per vosaltres? Evidentment, perds un referent o un dels referents del club, perds una persona, perds un amic, és evident. Ma, això és allò... vinga,
sí,
va,
como que...
una empenteta?
Mira, jo et diria que l'empenta la portàvem ja.
Per això.
Jo crec que l'empenta la portem des de fa molts anys, crec que anem tots tirant amb un sol objectiu, i que la pèrdua de l'Alberto el que ens fa és pensar en la injustícia, no? Uh-huh. I jo crec que és un sentiment molt lògic i molt, molt, molt just que hem de tenir tots. El fet de dir, bueno, això ho farem per ell, jo crec que ho fem pel rugby. Ho fem no sol per l'Alberto, sinó per tot i cadascun de les persones que estan en el club. Des del més petit de 3 anys fins als veterans més veterans que ja no juguen i que segueixen venint, no? I quan estem al club aquest cap de setmana hi érem, i jo crec que tots esperàvem en algun moment que aparegués l'Alberto, uh-huh. No? Però no hi era, no hi és, però està. Uh-huh. Igual que ell, molts jugadors que, bueno, que han deixat el club perquè s'han anat amb uns altres, no?
Sí, 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 sí.
Però que segueixen estant i que quan tornen estan allà. Vull dir, l'Alberto estarà empenta. Jo crec que cada cosa que fem és una empenta nova.
S'obre una nova etapa?
Yo creo que es más bien una continuación. O sea, entiendo que es un proyecto que se inició hace años y bueno, vamos teniendo diferentes escalones, ¿no?
Compte, i no vull que se mantengui malament, vull dir, la no presència de l'Alberto no vol dir que el club segueixi amb la seva filosofia, sinó que el que deia ara fa uns moments, no? Perds tu un dels referents, un dels puntals, si es pot dir així, tot i que, com heu insistit, sí, sou una gran família, però...
No, si acaso, a ver, un poco... El organigrama que había empezado a diagramar Alberto era el que tenemos actualmente. Entonces es como que es una continuación. Hoy le ha tocado a un compañero de junta sustituirlo a él como presidente, pero es como, bueno, qué pobre, le ha tocado el papel más difícil, ¿no?
Sí, porque sí, sí.
Esa capacidad de aglutinar y de consensuar y de estar en un lado y estar en otro, no todo el mundo la tiene. Y quizá esta persona que le está tocando hoy ser presidente, pues lo pueda tener como un peso, pero creo que no es una cosa nueva. Para mí es una continuación, lo siento como tal, ¿no? Yo personalmente me incorporé en este año a la Junta, pero ves que está todo medianamente diagramado y programado como Alberto lo había delineado, digamos, ¿no?
Jo també us diria que durant tots aquests mesos, que han sigut realment molt poquets de l'enfermetat de l'Alberto, es va prendre el plantejament de que ell s'havia de retirar allò una mica a l'ombra, perquè s'havia d'encarregar de lluitar, I en aquell moment la persona que va agafar el relleu com a president, jo crec que estava en l'esperit de tot de que era un president en funcions. Ara ha acabat agafant la presidència tal com és, no? Que és el Josep Cabré. Sí que és veritat que li ha tocat una tasca difícil el poder o el tindre que està fent les gestions o les funcions de president. Jo crec que en aquest moment no és que engeguem una etapa nova, sinó que sí que hem de tenir molt clar que tenim una junta, que la junta ha de ser forta, que tenim una figura de presidència i tenim una sèrie de comissions que han de funcionar i han de seguir funcionant, que hem de seguir amb tota la infraestructura que teníem, i que a l'Alberto el trobarem a faltar, però que la funció i la força l'hem de tenir igual, no? I que sí que dius, home, igual no m'hagués plantejat quedar-me en una comissió o estar en una presidència en un moment donat, però és el que ara ha assumit i és el que jo crec que assumim tots.
Sí.
Nova etapa. Home, jo espero que sigui una nova etapa amb tot lo nou que ens ve endavant.
Siguem positius, no? És inevitable obrir una nova etapa.
Però per bé, evidentment.
Per supuesto, per supuesto. O sea, el hecho
de... El record de l'Alberto sempre hi serà, és evident, és obvi.
Totalmente. Lo que pasa es que está claro, bueno, creo que quien más quien menos aquí en Sitges conoce pues que se está haciendo un campo de hierba, tenemos otro, un campo anexo para entrenar, o sea, eso quieras que no te obliga a tener una nueva etapa, te obliga a reorganizarte, a estar jugando partidos de local en Vilanova, o el primer equipo estar jugando toda la primera vuelta de visitante, entonces,
fuera de casa, sí.
O sea, quieras que no te obliga a cambiar, a seguir evolucionando, a moverte, o sea, es inevitable, y el año que viene habrá otra cosa más, ¿no? Entonces, no sé, siempre nuevas etapas, vaya.
A l'esport és molt maco, el rugby és un exemple, però la vida moltes vegades és injusta i que potser una persona doncs, que estava vivint aquesta il·lusió de poder viure el rugby en gespa, doncs lo tingui que fer d'un altre lloc.
Sí, digamos que yo ahora hablo personalmente como Ezequiel, ¿no? O sea, te da rabia al parte de la injusticia de lo que ha sufrido Alberto y lo que ha pasado. Hay una injusticia un poquito menor que es, jolín, con lo que ha luchado y no lo va a disfrutar, ¿no? Que eso es una cosa ínfima, evidentemente, porque no, es un puntito. Pero bueno, internamente es como que te da una pequeña rabia eso. Pero bueno, la vida es injusta y bueno.
El camí, com diuen, està ple de pedres i les has d'anar...
Les hem d'anar sortejant.
Sortejant. El camp ja està pràcticament a punt.
El camp està pràcticament verd.
Ha estat un procés llarg, costerut, amb més d'un mal de cap. Ara en parlàvem fora de micròfon.
Sí, realment ha sigut un procés llarg. És un procés en el que passem d'un camp de sorra, al Campus Arena.
Campus Arena.
A veure'l com l'estem veient ara, no? O sigui, ara es gira la rotonda de la vela i es veu una esplanada verda impressionant. Quan t'apropes, veus que encara no està del tot. Val? Això és cert. Ha sigut llarg per què? Perquè el poder convertir un camp simplement de sorra en un camp operatiu de gespa natural, que no estem parlant d'uns paners que es pots anar rodolant i plantant, sinó el fet de fer un rec, un sistema de rec, el fet de tindre que posar el substrat. Tota aquesta tasca ha sigut llarga. Ens ha agafat a l'estiu. Quan va acabar l'estiu ens van agafar les tormentes. Semblava com si tot anés en contra. Al final s'ha plantat, al final estem esperant que es faci la primera sega, que es torni a fer una replantació. I jo, que sempre sóc molt prudent, penso, la festa de Nadal la farem al camp. L'últim partit del sènior esperem fer-lo al camp, a l'últim partit d'aquest any,
del 2010.
Sí, diguem que és el comienzo de la segunda vuelta.
Val. Sí que ha sigut feixuc, però jo crec que el resultat al final serà bo, sempre podria ser millor, vull dir, jo crec que sempre hem d'esperar a fer millores, però si tirem enrere en el novembre de l'any passat, estàvem en un camp de gespa, estàvem en un camp de sorra, estàvem amb uns vestidors petits, mal, sí, sí, destartalats. Seguim tenint els mateixos vestidors, però ara en tenim més. Tenim més espai, mal? Tenim un camp d'entrenament, com deia l'Ezequiel, que pels petits és un espai, bueno, perfecte. I al final ho aconseguirem. No sé si serà el 18 o el 25 de desembre.
Sí, lo que la reflexión es que después de tantos años, o sea, yo soy de los que hemos vivido el ir a jugar de local a Gavà, bueno, a Viladecans, ahí al campo de la Federación, o sea, que cada día te toca, cada fin de semana te tocaba fuera o en casa fuera,
sí,
o
sí,
en
sí, visitar, pero la sensación, pero es que siempre jugabas fuera.
El proceso de ir logrando, pues primero tener un poco de hierba cuando entrenábamos donde está la piscina ahora, luego tener un campo, y que el otro día repasando fotos me encuentro una foto de unos primeros partidos del campo en el que había solamente una caseta. Los locales nos cambiábamos fuera y le dejamos la caseta a los visitantes. O sea, ir viendo todo ese proceso, y hoy tienes dos vestuarios nuevos más grandes, un campo anexo, o sea, es, bueno, es emocionante. Te pones en la parte de la casa de Santa Bárbara que está ahí arriba y lo miras todo, y la perspectiva es fabulosa. No se puede pedir más. Siendo conformista, siempre se puede pedir más.
Siempre es cuando te mandan una mica más.
Mejorar. Pero realmente que el proceso, bueno, para mí ha sido fabuloso.
No, jo crec que el procés que diu l'Ezequiel d'aquest creixement a nivell d'instal·lacions ha anat molt paral·lel al creixement propi de l'entitat. No? Mm-hmm. Jo recordo, i sobretot perquè és l'exemple més palès que tinc jo com a mare, no?, de jugadors, és quan van començar els meus, anàvem amb dos cotxes a jugar, sí, sí, i comptàvem, tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, podem jugar, anem. Val? I ara tenim una escola que ha crescut moltíssim, no? Tenim unes categories que han crescut, vull dir, estem amb 12 categories amb un munt de jugadors i amb un munt de socis, no? És un creixement que va paral·lel a les instal·lacions. Necessitem més instal·lacions perquè tenim més jugadors, perquè tenim més gent al voltant.
És evident que aquest, imaginem, no ha de ser l'emplaçament definitiu.
Es suposa que no.
Sembla que no.
Ara us costa pensar més enllà? O no voleu pensar més, mira, més enllà del que actualment teniu?
No recuerdo, Carme, si cuando entrasteis al club estábamos ya en este campo o era antes, no lo recuerdo, pero cuando nos dieron esta zona, no, 3-4 años, y vamos para 9-10, si no me equivoco, 9-10, o sea, y por cómo viene todo el tema de que igual ese terreno es para construir y tal, igual estamos 5 o 6 más, no lo sabemos, y creo que lo que nos queda es ir planteándonos año a año,
sí,
y pasito a pasito, o sea, como diríamos en rugby, metro a metro, ¿no? Para llegar a la línea de marca, metro a metro, metro a metro, metro a metro, y bueno, ya llegaremos.
Saps que jo penso que, com diu l'Ezequiel, no? és anar guanyant metro a metro, igual que quan es fan els partits, no? I per un altre cantó és el plantejament de ara l'objectiu és volem que el camp es vegi verd, però no sol que es vegi verd, sinó que ho puguin utilitzar, no? Que el nostre sènior i els nostres juvenils puguin sortir, sí, sí, a fer els partits a casa, que no hagin de marxar a fora, no? Que puguem anar plantejant quines són les altres necessitats que tenen les altres categories. I si dintre de 4 anys ens diuen heu de marxar, doncs amb el mateix esperit que hem tingut sempre direm, doncs tornem a començar. Què és el que hem de fer? A on hem de traslladar les nostres casetes?
Sí, sí, sí.
I la gespa probablement no ens la podrem emportar, no. Però aleshores tornarem a engegar i dir, bueno, i on està la nostra gespa natural?
Us fa por, això?
Si ens fa por, jo et diria que tot canvi ve acompanyat d'una mica de por. Si no, jo crec que no seríem tampoc humans, no? El fet de dir, tot el que he guanyat ara, no ho puc traslladar-ho, com si fos amb una vareta màgica a l'altre emplaçament,
clar,
naturalment que fa por. Clar. Per què? Perquè hem passat tot un any, no tot un any, perquè em sembla que vam començar amb tota amb tot el que era el projecte de la gespa natural cap a febrer-març, però diríem que són, doncs, aquests 10 mesos, sí, sí, 12 mesos que al final acabarem, i penses, hem de tornar a lluitar una altra vegada per demanar i perquè puguem tenir-ho? Por. Bueno, jo crec que la por, no hauríem de dir por, sinó el fet de dir, jo confio que quan ens anem a l'altre emplaçament, quan sigui 3, 4, 5 anys o els que siguin, les condicions siguin les mateixes que tenim ara. És no que, em plantejo anar-me'n a un altre emplaçament amb un pas enrere.
N'hi haurà un altre emplaçament?
Això és el que diuen els plans.
Teòricamente, bueno, esto es un terreno cedido, no es propiamente el ayuntamiento, entonces, bueno, todo, digamos que en la vida como nada es definitivo, pues igual mañana hay un acuerdo, le dan otro terreno a esta gente que ha salido y nos quedamos allí. Para mí, ojalá, sería... És un lugar espectacular.
Saps què passa? Que d'alguna manera fins i tot els equips que venen de fora ens diuen, que bé esteu, això és un luxe, no? És un luxe estar veient el partit i veient el mar i el solet i tot. I et planteges, és casa meva, però jo crec que l'Ezequiel i la gent que porta molt més temps que jo en el club també sentien com a casa seva l'emplaçament de Pinsbens. Aleshores, et trasllades.
A veure, és molt important el hecho de, sobre todo en rugby, por la filosofía de deporte que es, recibir a la gente en tu casa, ¿no? Supongo que lo sabéis y estoy seguro de que después del partido se hace un tercer tiempo. Uh-huh. Y es uno de los momentos más importantes. Entonces, tener que recibirlos cuando estábamos en Gabá, pues no podías hacer un tercer tiempo, no había forma. Ahora que estamos aquí, tenemos un espacio bastante adecuado que, os aseguro, no lo tiene ningún club en Barcelona. O sea, ningún club puede ofrecer lo que ofrece el Rugby Club Sitges como anfitrión y como casa. Para hacer una barbacoa, butifarras... O sea, nuestros terceros tiempos son comentados, son diferentes, han marcado una diferencia. No es broma. Estuvimos hace 3 semanas jugando en Mallorca y del campo, era un campo municipal, y del campo nos fuimos a un bar del padre de uno de los jugadores, que habían puesto una pequeña barbacoa de estas de portátiles, sí, sí, para hacer un tercer tiempo en acorde a lo que nosotros le habíamos dado, ¿no? Entonces, quieras que no, tener, a mí ese es el único punto que me da un poco de miedo de tener que marchar de ahí, ¿no? Hemos logrado una consolidación social gracias a ese espacio, al margen del deportivo, digamos, ha ido creciendo todo junto, que me da miedo poder perder, llegar a perder ese privilegio, ¿no?
Que sembla un contrasentit, ¿no? Perquè evidentment si algun dia el club s'ha de traslladar en un emplaçament, creiem que millor. Ostres, però una miqueta el que diu l'Ezequiel i la Carla, claro, no? Però amb tot el que portem al darrere, amb tota la feinada, perquè clar, hem convertit del no-res d'un tros de terreny en un camp de rugby.
El que passa és que el plantejament sempre ha de ser el mateix, no? Hem convertit una esplanada en un camp de rugby, i que per nosaltres el camp de rugby no sol és un espai fins ara de sorra o a partir d'ara de gespa, sinó un espai en el que hi ha gent, no? En el que la gent col·labora, en què la gent hi viu, no? El fet de traslladar-nos, bueno, jo segueixo pensant que depèn molt de la gent que estem a dins, no? I el sentiment de no sol esportiu, sinó el sentiment de cohesió, el caliu que poden arribar a sentir, i ens barallem en el camp, ens cridem, no entre els jugadors,
no.
Però és allò de cada un defensa el seu, no? Però quan sortim hi ha molt de caliu i podem compartir els tercers temps i al final dir, Renoi, quina marca més bona que has fet encara que m'hagis guanyat, no? Que això és lo important. Jo crec que aquest caliu ens l'emportem a on anem. És igual, si ens n'anem a jugar fora i ens l'emportem,
sí,
ens el podrem emportar un quilòmetre més avall.
Sí, està clar, està clar.
Una pequeña matització és que no s'ha convertit una esplanada en un campo de rugby. Creo que vamos más allá. Hemos convertit una esplanada en un club. En un club, y que quizá por venir de Argentina, donde hay una tradición...
Y en una parte de vuestra historia.
Sí, 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 exactamente. Digamos que la formación o la forma de club social, aparte deportivo, aquí no está muy desarrollada. O sea, ir al club a los sábados, maestro, mañana, vamos, el sábado a entrenar a los chavales, a entrenar a las chicas... Y lo más seguro es que después la gente se quede comiendo un asado, o pedamos pizzas, o compremos pollo,
al que sigue,
o lo que sea.
Al que sigue.
Entonces, eso te da, lo que hablamos antes, la familia. Sí, o sea, sí. Es un club, aparte deportivo, social. Y esa labor que se hace allí es muy dura y muy trabajosa, pero es muy agradecida. O sea, que tenga gente que se tiene que marchar porque es por trabajo, ¿verdad? Y que te envíe unas cartas de agradecimiento, no porque no tengan que agradecer nada, pero como de reconocimiento... Te da gusto, te da gusto saber que estás en el buen camino. Entonces, por eso para mí la matización es, hemos pasado de una explanada, no solo a un campo, sino a un club. A un club y con todas las letras, ¿eh? No, y no dicho por nosotros, sino gente, podemos hablar de clubes muy importantes a nivel español, llámese El Salvador, de haber venido a jugar a casa y decir, ole con el Sitges. O sea que estamos muy reconocidos dentro de Catalunya i fora també, no? Per la labor.
Quan parlem de rugby parlem de valors. Per què el rugby transmet uns valors tan importants que altres esports molt més competitius, molt més mediàtics, molt més, entre cometes, importants, no saben o no poden transmetre?
A veure...
Parlem de futbol, parlem, no sé...
A veure, jo, partiendo de la base, o mi opinión, yo juego al rugby desde los 8 años, entonces creo que es un deporte en el que no puedes hacer nada solo. O sea, no es tenis, evidentemente que juegas solo, en baloncesto pues tienes, puede haber alguna estrella, pero tienes que tener quien te haga un sí, tapón, sí, o quien te abra camino, pero es más fácil destacar solo. En rugby es materialmente imposible. O sea, tú, una persona sola contra 15, no puedes hacer absolutamente nada. Con lo cual, si tú no estás para ayudar a tu compañero, vas a perder la pelota. Entonces te van a coger la pelota y te van a hacer un ensayo. Entonces hay implícito en la forma de jugar y en el desarrollo del juego un compañerismo, una solidaridad, un sacrificio. No sé si estáis al tanto de cómo es el rugby normalmente, ¿no? Pero se parte de una formación fija en la que están los delanteros, llamados los gordos, que se sacrifican y sufren para conseguir una pelota que luego los tres cuartos o la línea que está allí tendrá que jugar. Muchas veces, lamentablemente más de las que le quisiéramos, se nos cae la pelota y los pobres delanteros gordos, jolín, otra vez tengo que ir a meter la cabeza a chocar con el de enfrente para poder ganar esa pelota. Pues eso, desde pequeño, desde que eres chiquitín, lo vas mamando y lo vas entrando y te lo vas haciendo carne, con lo cual te genera el valor de yo estoy por mi compañero, sé que mi compañero va a estar por mí, lo voy a ayudar, está en problemas o sé que me van a venir a ayudar, voy adelante porque sé que voy a tener gente que me va a ayudar. I això és el que t'hablava antes, lo trasladas a todo.
Ah, clar, és el que us volia dir. Abans, fora de micròfon, també en parlàvem. No? Són valors que estan dintre del terreny de joc, però que després es traslladen fora.
Sí.
Sí, sí, sí.
És a dir, quants cops hem vist quan acaba un partit de Sport X que acaben a bufetades, que acaben escridassant-se, que menys guapos es diuen de tot...
A ver, no digamos que en el rugby no pasa esto, porque pasa, pero... Me da rabia ir a lo personal, ¿no? Pero me toca, como tantos años he vivido jugando, me tocan varias cosas, ¿no?
Sí, sí.
Y decirme, mujer,
es, la experiencia personal, o sea, es buena en muchos casos.
Acabas de darte de hostias, porque te has dado de hostias con contrario,
sí,
os han
rival.
Echado a los dos y os vais abrazados. O sea, no lo entiendo. Pues porque lo que pasó ahí se termina ahí y ya está. Y ya está. Y siendo un deporte de contacto, es mucho más fácil que llegues a pasar la línea del mero contacto deportivo. Porque es fácil, porque la sangre está disparada,
sí, sí, sí,
porque
sí, sí.
Estás perdiendo, porque estás ganando, porque te han hecho una medio trampa. Entonces, la línea es muy fina. Por eso, que también es muy importante el valor y la concienciación de qué es jugar al rugby. O sea, es peligroso. O sea, si tú no estás bien educado, no solamente deportivamente, sino estás bien educado mentalmente, puedes hacer mucho daño dentro de un campo de rugby. Entonces, ahí también se une todo, el tema de los valores, el tema de la educación, del respeto, de cuidar al contrario, a tu compañero, al árbitro. O sea, no lo quiero mitificar, pero sí que tiene una gran diferencia con otros deportes, llámese fútbol, llámese baloncesto, llámese lo que sea.
Yo creo también que a nivel de l'aprenentatge del futbol, del rugby, quan comences a jugar amb un altre esport, i no vull allò marcar un en concret, comences amb totes les regles. Tu comences a jugar A i jugues A. ¿Vale? Amb el rugby comencen els nostres nens amb 3-4 anys,
sí,
i comencen passant la pilota. Amb 5 passen la pilota i fan alguna cosa més. Aleshores, l'aprenentatge del rugby és un aprenentatge progressiu, val? En el que d'entrada, quan ens venen les mares i els pares i em diuen, rugby, 4 anys, me'l fareu què? No? I li dius, no li farem res, ni el farem placar, ni li farem fer més, ni res. Per què? Perquè és un aprenentatge que ha de ser molt progressiu perquè puguin anar també fent aquest, no sol l'aprenentatge esportiu, sinó l'aprenentatge de la col·laboració. No val agafar la pilota i apretar a córrer tot el camp. És, agafo la pilota i te la passo. I és més important que aprenguis a agafar la pilota i passar-la quan tens 4, perquè després, quan en tens 8, l'has de passar perquè aquella ha d'apretar a córrer per fer marca. No? Tots aquests valors sí que és cert que traslladen, jo crec que traslladen els llindars del camp, els llindars del club, i això ho veiem, no? Vull dir, jo com a mare l'he fet aquell, com a pare, no? Els meus són més grans, no? Però tu vas pel poble i de cop i volta veus una munió de jaquetes blaves i verdes
i una pelota en medio
i dius, els del rugby. Traslladen els àmbits, sí, del club. No?
Sí, 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 sí,
la col·laboració entre ells és palesa tant dins del club com, de, com fora del club. I això t'omple. Això t'omple. Això passa amb els altres esports, naturalment. Si és que van allò, el grup del bàsquet, el grup del hoquei, el grup del futbol. Vale. Però cada un viu al
sí, seu, sí, no? A la seva manera. Tornem al camp. Sí. Permeteu-me. Clar, no tots són flors i violes. Vull dir, hem parlat fins ara del procés, del que ha costat. Clar, sí. Ara això ha de tenir un manteniment, s'ha de cuidar. Comentàvem abans de l'entrevista que, clar, es tracta d'un espai obert, no hi ha cap...
No hi ha llindars, no hi ha, en aquests
sí,
moments.
Sí, sí, és a dir, allà hi pot accedir qui vulgui.
En aquests moments sí que és cert que el camp no té...
És a dir, des d'una moto...
A un cavall.
A un cavall, Així de clar.
És cert. Mira, una de les coses que tenim molt clar, tant des del club com des de l'Ajuntament i la Regidoria d'Esports, és que en el moment que es fa una inversió d'aquesta mena, no? D'aquesta magnitud, perquè és una inversió forta, no? Jo crec que tindre un camp de gespa natural a Sitges és important, no sol pel rugby, sinó pel poble. Val? Això implica que no podem deixar obertes les portes, que és que no n'hi ha, sinó les quatre ales del camp perquè pugui accedir-hi tothom, perquè si no ens quedem sense camp en dos dies. Una de les prioritats, i a més per tal com estava la planificació, era anem a fer el sembrat. La segona necessitat és la del tancament, val? I aquesta és la que ha de venir ara. O sigui, és imprescindible que el camp es tanqui, és imprescindible que hi hagi un vallat en el que no pugui accedir el que no vagi a jugar, perquè si no estem tirant els esforços,
sí, sí.
No sols els diners, sinó els esforços. Això és el que vindrà ara. Planificació a nivell de temporal és difícil. És difícil perquè anem amb pressupostos i no són pressupostos del rugby, que no tenim, ojalà en tinguéssim, sinó pressupostos més a nivell d'Ajuntament, del que queda de la partida que hi havia otorgada, que a més s'ha fet més, o sigui, hi ha coses que no, potser no estaven plantejades i s'han fet, però això hi anirà. Sí, el camp del rugby no quedarà com un espai obert, que és una cosa que jo crec que ens haurem d'acostumar també, sí. Perquè tenim una amplitud ara molt, molt gran i ens haurem d'acostumar a veure el ballat, però és que ens haurem d'acostumar perquè és imprescindible.
Clar, sabeu què passa? Que fa molts anys un podria deixar cara seva oberta però i no passava res, però ara no.
Ara no.
Ara no.
Ara no, i a més és que hem de deixar-la tancada per les motos, pels cavalls i per l'aigua.
Sí, 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 sí.
Perquè estem al mig d'un torrent i també això és important, hem de tindre-ho molt controlat.
Esteu en una zona, entre cometes, conflictiva, sí. A nivell de temporals, sí. I quan plou molt, molt...
Quan plou molt, doncs com estem en el camí antic de Santa Bàrbara, mm-hmm. L'aigua sí, sí. Entra dintre del camp i abans se'ns emportava la sorra i ara se'ns emporta la llavor de la gespa. Mm-hmm. Aleshores, aquestes coses són les que dintre del llistat aquest, que jo crec que és interminable, de coses que s'han d'anar fent, és el que hi ha prioritari, no? Anem a tancar-lo per anem a preservar el que hem guanyat, no? O el que estem guanyant.
Perfecte. Estem parlant amb dos directius, amb dos pares. L'Ezequiel juga.
Mm-hmm, sí.
La Carme
juga.
També.
És a dir... Bueno, està de baja, pobre, ara lesionada,
sí.
Però
sí.
Juega.
Però una miqueta és el que venim dient i comentant al llarg de la conversa. És a dir... les escales, no?
Sí. Realment és així. O sigui,
tots els papers, volia dir, no?
Estem tots. Jo crec que a més, ho parlàvem abans a micròfon tancat, de que hi ha dos maneres d'entrar en el rugby. Una és, jo sóc jugador, en el cas de l'Ezequiel, no? Que dèiem, ell sí, sí. És jugador, i ha acabat d'estirar els seus nens, que ara són petits, i els tenim a la categoria de mini.
Sí, mini, sí.
Vale? I altres circumstàncies com per exemple la meva van entrar els meus nens i passava tantes hores en allà mirant-los i disfrutant de l'ambient i tot, que fa dos anys quan vam dir anem a fer un equip femení vam anar.
Doncs vinga, som-hi.
Clar, això què ha fet?
Ha estat un procés a l'inversa.
Ha sigut un procés a l'inversa, sí, 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 però crec que és un procés a l'inversa.
Que també val.
Que val, no sol val, sinó que al final acabes amb la mateixa implicació. ¿Vale? Jo no surto al camp quan surt a l'Ezequiel, ni mucho menos, ¿vale? perquè no, el nostre equip és... bueno, anem fent.
Sí,
eh? Però sí que és cert que hem pogut abarcar, o estem intentant abarcar totes les edats i totes les condicions. I un dels, jo crec, jo ho visc com un, no un, com un logro que està aconseguint el club, no? I és tenir un equip de noies de sub-20. No, és fantàstic.
Sin duda. L'any passat, en el torneo de Tordera, del Campeonato de España, de escuelas, éramos de los 3 o 4 clubes de España, o sea, te estoy hablando a nivel
nacional, España,
que teníamos equipos en todas las categorías, o sea, y en algunas categorías 2 equipos por categoría. Entonces, claro, por eso lo que te hablaba antes del reconocimiento, hacer eso con 4 contenedores y un montón de arena,
como se dice, con 4 cañas.
No, con esto no nos estamos tirando ni flor,
no,
ni
no, nada, no.
Pero
esteu en el vostre dret, perquè sou guanyat també.
Vale, pero bueno, lo que quiero decir es, estamos orgullosísimos de haber logrado todo eso, ¿no? El hecho de lograr tener un equipo femenino es muy difícil. O sea, partamos de que es un deporte de contacto. O sea,
estem parlant del sub-20, ¿eh?
Sí.
No, bueno, pero cuando empezaron eran plus 20,
plus
digamos, 20, ¿no? O sea, las que habían, pero bueno, se juntaban a hacer sus pases, a jugar un tocata, que es como se llama, que es en vez de aplacar, a tocar, para pararse. Y bueno, es muy complejo pedirle a una mujer, no, y con esto no quiero ser sexista ni machista ni mucho menos, pero es claramente un deporte masculino. Y en un país en el que no hay una tradición muy arraigada de rugby, en los hombres, pues cuéntame cómo de difícil es arraigarla en las mujeres. Pues mira, las plus bean, por decirlo de alguna manera, han entrado por sus hijos, por sus maridos, por sus novios, y las pequeñas, las sub-bean, por sus amigos de colegio, por sus novietes, y bueno... No, és increïble,
sí. És increïble, de veritat, o sigui, és increïble veure amb aquestes 20 noies que tenim ara, que estan entre els 15 i els 20 anys, que penses, són adolescents i estan jugant a rugby i són noies.
Sí, ole.
O sigui,
ole.
Per mi és
important. És, bueno, se ha cerrado el círculo, digamos, ¿no? Te repito, no todos los clubes tienen las instalaciones que tenemos nosotros, aunque no sean definitivas o lo que fuera, y te podría decir que casi ningún club.
¿Y en clubs pitjors que el vostre?
¿A nivel de qué?
Instalaciones.
Sí, seguramente que sí. O sea, nosotros,
bueno, sí,
es que nosotros somos unos privilegiados en definitiva. Ojo, con esto no estoy diciendo que está todo hecho, ni mucho menos.
No,
pero yo te digo, mira, el sábado nos toca ir a jugar contra el primer equipo, juega contra el señor del CEU, que es un equipo universitario de Barcelona. Jugamos en las pistas universitarias que están allí en diagonal. Pues ellos no tienen nada como suyo, aunque, claro, aunque lo nuestro no es nuestro, pero no tienen nada. O sea, digamos que no se pueden permitir el decir a una barbacoa para 50 personas o no, o me quedo de fiesta, digamos, me quedo en el club pasando el rato.
Sí.
Esa es la diferencia, que no tienes unas instalaciones para disfrutar al margen de hacer el deporte. O sea, digamos, la mayoría de los clubes van... alquilan el campo, juegan y se tienen que marchar. Alquilan el campo para entrenar, juegan, entrenan y se tienen que marchar. Nosotros, es como que voy a mi casa, y creo que como a mí le debe pasar a muchísima gente, que vuelves del trabajo y aunque no te toque entrenar, pasas por el campo porque sabes que siempre va a haber algo, te tomas una cerveza con un amigo, charlas, a veces dices ¿para qué he pasado? Porque me han liado, o sea, sí. Pero es como que tienes que passar per allí, no? I eso...
És a dir, teniu el club social o la seu social al mateix.
En ese sentido, sí, te puedo decir que
això està molt bé, evidentment.
Que
totalmente. Que sí que estamos, que clubes están mucho porque nosotros. O sea, no lo digo peyorativamente ni nada. Estamos muy bien, porque nos lo hemos ganado, porque lo hemos luchado, porque hemos tenido algún golpe de suerte, lo que sea, pero estamos mucho mejor. Y eso conlleva a que, por lo que decíamos antes, a que tengamos equipos en todas las categorías, a que tengamos una masa social casi 350 personas, o sea, encuentre jugadores, padres, amigos, la abuela que se hace socia para colaborar, o sea, todo lleva a eso.
I enmig de tot aquest, diguem-ho així, permeteu-me l'expressió, batibull, del que hem estat comentant fins ara, clar, hi ha uns equips que competeixen, i que no només competeixen, sinó que guanyen, i que són campions de Catalunya i d'Espanya.
Sí.
Uf.
Claro, te encuentras hace 2 años con el campeonato de España en Valladolid, con el cadete del Sitges que queda campeón, y claro, y la gente te empieza a mirar, ¿no? Y si estos del Sitges,
¿dónde salen,
no? Vale, que ya llevábamos varios años yendo, o sea, que no éramos...
Ya tenía un nombre, evidentemente.
No éramos no Winguts, ¿no?
Sí.
Pero, jolín, fíjate, estos tíos han salido campeones de España con cuatro contenedores y un campo de arena, y campeones de Cataluña dos veces en juvenil y terceros de España en juvenil, y hemos jugado en la fase de ascenso el año pasado con el senior, o sea, y en la escuela sextos en unas categorías, cuartos en otras, terceros, décimos, sí. Pero siempre sí, ahí, ¿no? Entonces, bueno, orgullosísimo, ¿no? que no se puede poner más adjetivos.
No, clar, evidentment, perquè us toquen fer tantes coses i estar en tants fregaus, si se'm permet l'expressió, que, clar, a part de tot això el que dèiem, no? Clar, entrena uns equips, fes-los bons, competint.
Mira, jo crec que aquí, en tot el que és la part esportiva, tornem un altre cop en tot l'engranatge social i de cohesió que tenim a dintre del club. Jo a nivell esportiu no sé com funcionen bé els altres equips, però sí que veig com funciona el nostre, no? I tenim molta gent implicada perquè això avanci. Ojalà a vegades pensem que poguéssim retribuir, no?, l'esforç en els nostres entrenadors, però estan allà perquè volen, perquè estan posant les seves hores, perquè quan surten de treballar, treballin a Barcelona, a Tarragona o on sigui, venen i li dediquen una hora i mitja o dues hores d'entrenament dos dies a la setmana als nostres jugadors. I no demanen, a vegades demanen,
no,
però no hi ha, no és allò de dir vaig perquè aconsegueixo o em donen, sí, sinó vaig perquè estic fent algo que m'agrada. Perquè sé
jo que em trobo a gust.
Exacte, em trobo a gust. A més, sé que si sóc entrenador de mini, amb els de 3 i 4 anys, la meva tasca és aconseguir que aquests nens passin a prebenjamin. I el de prebenjamin, la seva tasca és que acabin la temporada dient vull tornar. I això passa de temporada en temporada. I quin és l'objectiu, no? I tota aquesta gent, jo sempre dic, no?, els entrenadors se'ls ha de fer un reconeixement, no?, especial, al marge de tots els voluntaris, que jo crec que tots són voluntaris en aquest sentit, no? Però sí que estan fent una tasca perquè gaudeixen del que estan fent. I no ho podem oblidar. I això va passant d'any en any, de temporada en temporada, i al final aconsegueixes equips com el cadet de fa dos anys, que ara és el nostre juvenil, i que el que pensem i esperem és que aquest juvenil acabi sent sènior, no?
Sí, sí.
Perquè, clar, vull dir, tots creixen i han de poder arribar.
I particularment com a sènior veterano, estamos deseando ya que lleguen de una santa vez estos chavales que han sido campeones de Cataluña y campeones de España, ¿no? Porque
ha d'haver-hi relleu, també.
Va, sí, sí, sí.
Históricamente en el Sitges hemos tenido una flor, o sea, se nos marchaban dos y de repente aparecía un francés que estaba dando vueltas por aquí, un galés, un irlandés, un inglés, y dices, hostia, bueno, respiramos y creo que este año podemos subir de categoría. Pero claro, eso se te va acabando esa suerte y se te va acabando el tiempo, la edad. Entonces, por eso, con muy buen criterio, en su momento se comenzó una escuela y que estamos ansiosos porque ya empieza a darle frutos al margen de la escuela, al equipo insignia, porque quieras que no, los críos, y ya cuando llegan a una cierta edad, están mirando allá arriba,
clar,
y quieren jugar allá
que
arriba.
Es el mirall, ¿eh?
Es el mirall.
Sí, entonces, sí. Claro, la obligación o el esfuerzo o el sacrificio a más de salir a jugar y ganar por parte del senior es mantener esa estructura, mantener ese equipo en un nivel atractivo para que los que vienen de abajo tengan ganas de jugar, tengan ganas de estar, o sea, se esfuercen y se sacrifiquen para ello. Entonces, bueno, ese es un poco el trabajo, ¿no?, de la formación. I que, por favor, llegue cuanto antes.
Jo amb això sí que voldria fer una puntualització, no? Quan l'Ezequiel deia, home, hi havia moments en els que se n'anaven dos i arribava un galès, arribava un francès o arribava un argentí, no? Què és el que estem fent ara? Seguim obrint les portes a qualsevol que ve. Però el que sí que és cert és que l'escola, amb tots els anys de trajectòria que té, el que estem aconseguint és apertura per tothom. Ningú que vulgui jugar a rugby es queda sense jugar a rugby. Però la nostra escola s'està gestant des de fa anys amb gent nostra, gent de fora naturalment, però és que són els nostres nens, són els nostres nens de Sitges, són els nostres
No ho reduïm tota la sort, o no tantem la sort.
No. És un esforç d'estar allà i de dir, ei, que és que ara no sol esperem que vingui gent que ens pugui donar un cop de mà amb el sènior, és que el nostre sènior, de dintre d'un parell d'anys, seran els nostres nens.
No puc pretendre que em toqui cada mes o cada any la loteria, sinó que jo ja tenia al banc uns dinerets.
I la inversió que tenim és bona.
Superar el gestor de l'any passat a l'equip sènior no serà fàcil. Se va aconseguir fites importants.
Sí.
De fet, cada any s'està aconseguint fites importants dintre de l'equip sènior del Rugby Club Sitges i en tot el club. Aquest any, què?
A veure, com buenos jugadores de rugby, apunta sempre a ganar. O sea, la mentalidad es salimos a por el campeonato. Cada partido salimos a por el campeonato. Podría decirte, hablando puramente del plantel senior, del año pasado a este año hay 12 jugadores titulares que ya no están. 12. O sea, no te hablo de la línea de tres cuartos prácticamente entera. Claro, hay mucha diferencia, se nota la diferencia. Pero la lucha sigue estando. O sea, el objetivo sigue siendo el mismo. Va a ser difícil igualarlo y sobrepasarlo, ya ni te cuento. Pero estamos en ello. O sea, apuntamos a ello. ¿Por qué? Porque lo que decía antes, necesitamos dejar el club y el equipo siempre a un nivel atractivo y el mejor posible para los que vienen de abajo. Entonces, bueno, toca luchar, toca salir al campo a luchar con lo que tenemos.
Doncs amb aquest esperit volem acabar agraint moltíssim a l'Ezequiel i la Carme que ens hagin acompanyat aquest vespre. Ezequiel, Carme, Carme, Ezequiel, moltes gràcies.
Gràcies.
Molta sort per aquesta temporada. Bé, i a seguir endavant.
Gràcies.
I a vostès, doncs, també moltíssimes gràcies, Toni.
Molt bé.
Ens veiem dimecres.
Dimecres.
I, com dèiem, a vostès moltíssimes gràcies per la seva atenció. Arribem a les 9, no tenim temps per més. Que vagi molt bé, adeu-siau.